L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Què tal? Benvinguts a l'informatiu diari d'aquest divendres, jornada de pluja i neu i, òbviament, amb la mirada posada en la Fira de Sant Vicenç. Però començarem parlant de Senan, que es convertirà en el primer municipi tarragoní a vestir-se d'aigua des d'una localitat de Lleida. Amb aquesta connexió, Senan podrà disposar finalment d'aigua potable. Sembla que aquest fet serà possible enguany, però ha estat una reivindicació constant dels veïns d'aquest petit municipi de la Conca. I avui us explicarem quins han estat els tràmits de tot plegat. A més, també parlarem de la capital de la Conca, perquè la marca Montblanc Medieval va tancar l'any 2017 amb més de 18.000 usuaris a la seva comunitat virtual en les xarxes socials. I bé, i finalment farem un repàs de les propostes de la Fira de Sant Vicenç.
I abans de tancar l'informatiu d'avui, entrevistarem el sotsinspector en cap de la comissaria del districte de Montblanc sobre la major presència dels Mossos d'Esquadra aquestes setmanes a l'Espluga de Francolí per un seguit de robatoris al principi de desembre.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Ho dèiem en portada, Senan disposarà enguany d'aigua potable gràcies a la connexió amb la xarxa de Mancomunitat de Lleida, un subministrament que provindrà de l'Espluga Calba. D'aquesta manera, el municipi de la Conca posarà fi al llarg historial de tràmits administratius per abastir-se d'aigua per ús de boca i alhora es convertirà en el primer poble tarragoní en abastir-se d'aigua des del municipi de Lleida. Les comissions territorials d'urbanisme de Lleida i de Tarragona ja han donat el vestit blau al projecte que transportarà l'aigua des de l'Espluga Calba fins a Senan mitjançant una canonada d'uns 4 quilòmetres. El consistori haurà de licitar ara l'obra i es preveu que es pugui executar abans de l'estiu. L'actuació suposarà una inversió de 252.135 euros sense IVA i comptarà amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, de 226.000 euros. La part restant es dividirà en 12.000 euros que aportarà l'Ajuntament de Senan, mentre que una quantitat també de 12.000 euros es repartirà en 4 rebuts de l'aigua dels veïns del municipi. Senan, que actualment té 49 habitants, no disposa d'aigua potable, ja que l'aigua dels dos pous municipals incompleixen la normativa de la qualitat de l'aigua, sobretot pel que fa a nitrats i sulfats. A més, la localitat de la Conca podria ser vulnerable en cas d'un episodi sever de sequera. Així ens explicava la problemàtica l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer. L'escoltem.
Bé, doncs, Senan és un d'aquests 10 municipis de la Conca que no tenim aigua d'ús de boca. No tenir aigua d'ús de boca significa que l'aigua de la qual ens abastem dels nostres pous propis no compleix els paràmetres que determina el Real Decret de Salut. Aleshores, actualment tenim una subvenció de l'ACA de 226.000 euros. Aquesta setmana passada, el projecte que tenim damunt de la taula de connexió amb l'Espluga Calba ha passat per la Comissió Tècnica d'Urbanisme tant de Lleida com de Tarragona, ha estat aprovat, ara ja només ens queda licitar i executar l'obra.
Per tot plegat, a Senan la notícia ha estat ben rebuda i Carme Ferrer, a més, considera que pot repercutir positivament en diversos aspectes.
La valoració que també en fem és que això pot, d'alguna manera, donar com un tomb al poble de Senan. Bàsicament perquè si tu en el teu municipi no pots donar una garantia sanitària de l'aigua que ofereixes, és molt complicat de que mai se pugui venir a establir un restaurant, un bar, altre tipus de serveis més turístics, no? I inclús a vegades la mateixa gent, no? A l'hora de venir, quan els veuen al banc de no es pot consumir aigua de l'aixeta, sempre d'anar engarrafada, l'aigua no és bona, doncs també es queden com enrere, no? Costa molt d'entendre, si no t'hi has trobat mai, que l'aigua que et raja per l'aixeta no te la pots beure, no perquè tingui mal gust, sinó perquè és danyina per la teva salut.
L'actual alcaldessa, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, ha remarcat que el municipi fa més d'una dècada que treballa en l'abastiment de l'aigua potable i considera que l'anterior alcaldessa, Núria Albà, no va poder executar el projecte per falta de finançament.
Home, des del municipi és un projecte que es reivindica ja des de fa molts anys, des de temps de la Núria Albà. La Núria va ser realment qui va picar la pedra dura per aconseguir tenir aquest projecte damunt de la taula i l'equip de govern actual, doncs, hem tingut la sort de poder tenir els diners per executar-lo, no? Però això és un treball de fa 10 anys cap aquí, de diferents alcaldes, doncs, que hi han anat treballant per poder tenir aquesta aigua d'ús de boca.
De fet, l'any 2017, Senan va proposar la connexió amb el canal Segarra-Garrigues, en el ramal de la Vall del Corb, un plantejament que va ser declinant per l'ACA. L'any següent es posa sobre la taula una possible connexió al ramal de la Vall del Corb a través dels Omells de Nagaià. L'ACA, l'Ajuntament de Senan i el Consell Comarcal de l'Urgell arriben a un acord, però el 2010, preveient amb la signatura del conveni s'allargava, Senan demanava una modificació del projecte. Finalment, l'ACA emetrà un comunicat desfavorable al canvi i es descarta la subvenció. En un capítol posterior, el Consell Comarcal de l'Urgell va desestimar la connexió del canal Segarra-Garrigues i el consistori de Senan considera inviable connectar-s'hi a causa de la seva situació geogràfica. Els tràmits fan un gir l'any 2014, quan Senan planteja l'abastament d'aigua potable des de les Garrigues, entrant llavors a formar part de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. Les diverses parts donen llum verd a la iniciativa i l'ACA aprova una subvenció per al projecte que triplica el pressupost municipal de Senan. I bé, us hem explicat finalment aquest projecte. Sembla que es podrà executar enguany, ja compta amb l'acceptació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida i també de la Tarragona, i el pròxim tràmit serà la licitació de l'obra.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I deixem l'aigua i parlem ara de xarxes socials, i és que l'Oficina de Turisme de Montblanc va tancar l'any 2017 amb més de 18.000 usuaris a la seva comunitat virtual a través de les diverses xarxes socials que gestiona amb la marca Montblanc Medieval. L'any 2014 es va iniciar una aposta decidida per les xarxes socials com a mitjà de relació amb possibles visitants i a la vegada com a element d'interacció directa i efectiva amb un públic ampli i configurat per convilatants, turistes que han estat al municipi i futurs visitants que encara no han pres la decisió d'anar a Montblanc. En tancar el 2017, un any més, Facebook torna a ser la xarxa on hi ha un major nombre de seguidors, amb 11.880 a Facebook, a Instagram 3.367 i a Twitter 2.825. Aquestes són les tres xarxes on es treballa més intensament, amb publicacions cada dia de l'any i una intensa relació amb els usuaris. L'activitat a través de Google+, Pinterest o YouTube és molt menor. La pàgina de Facebook de Montblanc Medieval va acabar l'any amb 11.880 usuaris, amb un increment de més de 2.500 seguidors al llarg de l'any propiciat, en part per les campanyes de promoció de selectives coincidint amb els grans esdeveniments que se celebren a Montblanc. I per la xarxa Instagram, de la xarxa de les imatges per excel·lència, l'evolució del compte de Montblanc Medieval, que ha estat molt positiva. Aquest compte ha estrenat al maig del 2016 i ha passat de 2.026 seguidors a 3.380 seguidors al llarg de l'any 2017.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I el Museu de la Vida Rural de l'Espluga acull aquest divendres a les 7 de la tarda la presentació dels llibres guanyadors de les dues edicions del Premi Serret Terra de Cruïlla, Patrimoni Existencial de Catalunya Rural, de Francesc Roma, i El Sud de Nou Revisitat, de Xavier García. Les presentacions d'aquest divendres aniran a càrrec dels dos escriptors al costat de l'editor de Cossetània, Jordi Ferrer, el promotor cultural Octavi Serret i el director adjunt de la Fundació Carulla, Jordi Kerr. El Premi Serret Terra de Cruïlla és un reconeixement literari convocat per la llibreria Serret i el projecte de Terra de Cruïlla i atorgat per la Fundació Carulla. El premi té per objectiu promoure la creació literària relacionada amb el territori i el món rural. I el torneig de pàdel, que s'havia de celebrar per la fira organitzat pel Casal de l'Espluga, queda anul·lat per falta de gent. A l'Open Fira 2018 s'havia de celebrar durant el cap de setmana de la 453a Fira de Sant Vicenç de l'Espluga i havia de reunir un mínim de 8 parelles en les diferents categories. Finalment no s'ha assolit aquesta xifra i s'ha suspès aquesta proposta esportiva. I ara anem a repassar als actes de la 453a Fira de Sant Vicenç i de productes de proximitat de l'Espluga Francolí. Els actes començaran el divendres 26 de gener a 8:45 del vespre a l'antic institut, on es disputaran els partits de lliga del Club Tenis Taula de l'Espluga Francolí als Carquinyolis, que organitza el propi Tenis Taula de l'Espluga Francolí. Passem a dissabte 27 de gener. Durant el matí, al vestíbul del cinema del Casal hi haurà la 14a trobada i intercanvi de plaques de cava. De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l'Església, hi haurà l'esmorzar popular amb caldo, llangonissa a la brasa i pa torrat a cor o gust de cadascú, per un preu de 2 euros. A 11:45 del migdia, la rotonda de Lluís Carulla, inauguració de la 453a Fira de Sant Vicenç i de productes de proximitat a càrrec del senyor Jordi Turull i Negre, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya. A la 1 del migdia, a la llar de jubilats de la plaça de l'Església, inauguració de l'exposició de documents i llibres de la cooperativa Consum Panificadora. I a les 5 de la tarda, també a l'antic institut, jornada de portes obertes i demostració de l'escola tenis taula de l'Espluga Francolí als Carquinyolis. Hi haurà coca amb xocolata i organitza el Club Tenis Taula de l'Espluga Francolí. El mateix dissabte, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Carulla Font, xerrada Abraçades fins a l'Àfrica, l'experiència de creuar nedant l'estret de Gibraltar, a càrrec d'Erica Soriano, organitzat pel Club Atlètic Espluguí, i és l'entrada gratuïta. I a partir de 8:45 del vespre, al pavelló del Casal, inici del joc del Perche, a l'Ego Contesto, entre les entitats espluguines. A continuació, sopar i celebració de la 20a nit d'entitat i dels mèrits espluguins. I a partir de les 12 de la nit, actuació musical a càrrec de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, presentant el seu darrer disc de l'Ebro al Danubio. I diumenge 28 de gener, a 9:45 del matí, a l'antic institut, ronda de la segona Lliga Catalana d'Escacs, amb el partit de categoria preferent de l'Espluga A contra l'Escacs Reus i el partit de tercera categoria provincial Espluga B contra Valls F, organitzat pel Club d'Escacs de l'Espluga. A les 10 del matí, la plaça de l'Església, gran esmorzar popular de la 15a Festa Comarcal de l'Oli i del Vi Novell, amb llongonissa a la brasa, pa torrat, arengades i fesols, regat amb un oli i vi francolí de la cooperativa de la Conca per un preu de 3 euros. I a 12:45 del migdia, a la plaça de l'Església, 15è concurs de l'Ali Oli. Les bases són que cal portar-se el morter de casa, es pot fer amb ou o sense i es tindrà en compte el temps emprat. Es valorarà la textura, el gust i el color. I a les 7 de la tarda, al Teatre del Casal, representació de l'obra El dia més foll, de Peter Turrini, a càrrec del grup Teatre Tramolla de Vilaseca. Les entrades no són numerades i es vendran una hora abans a la taquilla del teatre. Els preus dels socis del Casal és de 8 euros, els no socis de 10 i els joves de 10 a 18 anys de 5 euros, i gratuït pels infants de fins a 10 anys, sempre que vagin acompanyats d'un adult que organitze el Casal de l'Espluga. Aquest serà l'últim acte de la 453a Fira de Sant Vicenç i de productes de proximitat de l'Espluga de Francolí.
Somebody, honey, are you?
I sempre que a l'Espluga se celebra la Fira de Sant Vicenç, estem molt atents a les previsions meteorològiques perquè acostumen a ser dies d'inestabilitat i de precipitacions. De moment, el divendres s'ha llevat amb pluja a l'Espluga, però també s'ha llevat caient neu des de fa ja una hora a Prades, a Vilanova de Prades i també a Rojals. I al Tossal de la Baltasana, a 1.200 metres, la neu ja ha agafat. Veurem com evoluciona la jornada, però per això anem a conèixer la previsió de les properes hores amb Carme Farnell del Servei Meteorològic de Catalunya. Com evolucionarà la jornada? Bon dia.
Bon dia, tenim la borrasca sobre Catalunya i això fa que parlem d'un temps força inestable. Ha plogut i ha de tornar a ploure amb una miqueta més d'intensitat, però a hores d'ara no és el lloc on està plovent amb més ganes. Aquestes pluges aniran a menys de cara a la tarda. De cara al cap de setmana s'espera una situació més estable, però de cara a demà encara parlarem de restes de temps inestable, amb un ambient fred i també amb aquests núvols que aniran arribant de sobre mar que podran deixar alguns ruixats. En canvi, de cara a diumenge sí que parlarem d'un temps més estable. De cara a demà també cal dir que tindrem la situació del mar força alterada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I abans d'acabar l'informatiu, centrem ara l'atenció en un capítol de robatoris que es van registrar el desembre passat a l'Espluga. Després d'això es va incrementar la presència policial i avui el nostre company, Gerard Bosch, entrevistarà el sotsinspector en cap de la comissaria del districte de Montblanc.
En el darrer ple municipal de l'Espluga, en la sessió del desembre, va sortir la preocupació per un seguit de robatoris en habitatges en l'Espluga. Això durant doncs, uns pocs dies. El grup de l'oposició Som Espluga plantejava aquesta problemàtica i l'equip de govern assegurava que llavors la presència policial ja s'havia augmentat i aquests dies també del 2018 hem pogut veure doncs, dotacions dels Mossos d'Esquadra i també dels vigilants municipals incrementant també la presència al municipi. Per conèixer aquest dispositiu i també aquestes incidències en l'Espluga de Francolí, comptem avui amb la presència als estudis del Ferran Llances, que és el sotsinspector cap de la comissaria del districte de Montblanc. Senyor Ferran, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Bé, en primer lloc, gràcies per acceptar aquesta invitació. I d'entrada voldria preguntar-li sobre això, sobre aquest dispositiu, què és exactament el que s'està fent o el que s'ha fet.
Doncs sí, nosaltres una de les tasques que fem és revisar i analitzar els fets delictius que tenim a la nostra demarcació cada dia, cada setmana, cada mes, cada trimestre, cada any, per intentar veure algunes tendències o algunes relacions que puguin tindre els fets, per tal de que quan detectem alguna d'aquestes possibilitats puguem posar fil a l'agulla, fixar-nos objectius i començar a planificar accions per fer reduir aquest tipus de fets. I això és el que va passar en aquest cas.
Parlem una mica d'aquest cas que va ser exactament aquest, estaríem parlant de la primera setmana de desembre potser, no? Que es van registrar uns quants robatoris. No sé, ens pots explicar una miqueta què va ser finalment això? Perquè, per exemple, el ple arribava com una onada de robatoris, no sé si es pot considerar com a tal.
Sí, això el que va passar és que de l'1 al 5 de desembre vam tindre 4 robatoris amb força interior de domicili i llavors això va generar com una sensació d'inseguretat perquè van ser així com seguits i no se sabia si això continuaria o si estava controlat o què, no? I nosaltres, pues, de seguida, al adonar-nos d'això, doncs ja vam començar a posar fil a l'agulla i a planificar accions de prevenció. Primer analitzava els fets, a veure si l'autor era de dins de la nostra demarcació o de fora, per veure si en funció de on pot vindre l'autor, doncs les accions policials poden ser unes o poden ser unes altres, no? I com que ens semblava que podia estar combinat, doncs nosaltres també vam planificar accions combinades amb saturació policial, posant més vehicles del compte a les zones més afectades, sobretot amb franja de tarda, que és quan se produïen els fets. Vam combinar el patrullatge de paisà amb el patrullatge uniformat, punts estàtics a prop del lloc amb la finalitat de ser preventius, de que si l'autor passa per davant nostre i vol inhabilitar una alarma o manipular una alarma, doncs el temps de resposta de la policia serà proper, amb controls de pas a les sortides de la comarca per controlar els vehicles que surten de la Conca de Barberà cap a altres comarques. Vam estar combinant totes aquestes accions i llavors mesurem la intensitat. Utilitzem uns indicadors per anar seguint o supervisant en quin grau aquestes accions que estem planificant aconsegueixen els objectius fixats i llavors veiem si hem d'augmentar o mantenir o disminuir aquestes, la intensitat de les accions, no?
D'aquest capítol ja n'ha passat més d'un mes, deies que no sabíeu si aniria a més o menys. Com ha quedat? Ha estat una... Bé, més enllà d'aquests quatre robatoris, quin és l'estat actual de les incidències?
Sí. Doncs vam tindre dos robatoris al novembre, però que creiem que això és un fet, això té una relació, i després aquests quatre de la primera setmana de desembre. Però ningú ha denunciat cap altre robatori amb força interior de domicili ocorregut a l'Espluga de Francolí des del dia 5 de desembre. Tampoc vull dir que això sigui atribuïble a que nosaltres haguem aconseguit reduir això a zero. Ens haurà donat alguna altra circumstància, però el que sí que és veritat és que nosaltres hi hem posat aquestes accions i hem augmentat la intensitat. Fins i tot, no només hem treballat amb aquest dispositiu des de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Montblanc, sinó que hem intentat abordar el problema de manera transversal. Han participat els efectius de trànsit del sector de trànsit de Montblanc, han participat els efectius de l'àrea de recursos operatius de l'ARRO de Tarragona, han participat els vigilants municipals i la col·laboració de l'Ajuntament, hem participat nosaltres amb agents uniformats i de paisà, i bueno, crec que entre tots hem fet una bona feina, crec.
Més enllà d'aquests fets, quin és el grau de delinqüència o la Conca de Barberà és una comarca tranquil·la en aquest sentit?
Sí, sí, sí. Nosaltres fem, i tant. La Conca de Barberà és una comarca tranquil·la. És una comarca que té poca activitat delictiva. Però també és una comarca que, com és normal, són pobles petits i que quan hi ha tres o quatre fets una mica seguits, doncs és lògic que la sensació de seguretat augmenti, i per això nosaltres estem molt alerta del mapa delinqüencial a diari, a cada setmana, i per detectar quan pot tindre una mica un repunt per posar fil a l'agulla de seguida. I la veritat és que els fets, no ens posarem a parlar ara d'estadística, perquè tampoc és el cas, i les comparacions, i si 7 és més que 70, i bueno, tampoc ens posarem a parlar d'estadística, però el que sí que és cert és que amb aquesta estratègia, amb aquest mètode, doncs estem per sota del número de fets delictius que teníem, i per tant estem contents amb aquest aspecte.
Bé, el que també m'agradaria, aprofitant aquesta visita, és que ens féssiu unes quantes recomanacions des dels cossos dels Mossos d'Esquadra, que és el que poden fer els ciutadans, les famílies a casa seva, per prevenir també aquests robatoris o per resoldre més aviat algun cas d'incidències.
Doncs, d'accions que poden fer els particulars n'hi ha moltes, fins i tot hi ha catàlegs d'accions que poden fer i que tothom les coneix, i reixes, alarmes i càmeres i tancar amb la clau i moltes altres, però com que això la gent ja ho sap, per nosaltres el més important, si volen posar mesures d'autoprotecció d'aquestes que estem parlant, millor, més difícil ho tenen els autors i per tant millor. Però per nosaltres la informació és poder, i el més important és la informació i la col·laboració dels ciutadans. Jo sempre dic que els ciutadans i els veïns d'un poble i d'una comarca són el primer policia. Te ficaré un exemple gràfic. Si tres autors que tenen domicili a una comarca agafen una furgoneta i s'adrecen a una altra comarca, allà a veure què hi ha, què poden robar, a mirar dins dels cotxes, a provar les portes, a carregar coses, a veure què poden robar o per on fugirien en cas que poguessin robar alguna cosa. Si aquests autors van a aquella comarca i mai ningú ha trucat a la policia perquè veu uns individus amb actitud sospitosa fent això o fent allò, mai ningú ha trucat. Per tant, la policia no hem anat mai allà a comprovar què fan i qui són i a identificar-los i a escorcollar i a fer comprovacions. El missatge que s'emporten pues és una mica més de vulnerabilitat, no? De que aquell lloc los hi va bé, no? Si hi ha de més, tampoc s'han trobat amb controls dels Mossos a la sortida de la comarca o a l'entrada o a les urbanitzacions i tal, doncs llavors aquests autors s'emporten un missatge de que aquell lloc és un lloc susceptible per anar a robar, no? Per tant, nosaltres aquí el que crec que hem d'aconseguir és aquesta unió que estem tenint aquí a la Conca, que és molt bo i que jo ho voldria reconèixer, no? Tant la part dels ciutadans, que a la que detecten una persona o uns individus amb actitud sospitosa, doncs truquen al 112, nosaltres podrem anar allà, fer comprovacions, recollir informació d'interès policial, donar un missatge de control policial a l'autor i podem treballar-ho bé. I a més, doncs, que nosaltres estem planificant seguit aquest tipus de dispositius a qualsevol poble de la comarca i a les entrades i sortides de la comarca. Llavors, crec que amb aquestes dues accions, entre tots, entre els ciutadans, els vigilants municipals, la policia local i els Mossos, estem aconseguint obtenir una dada, que és un número de fets, per sota del que teníem. I per això crec que les coses estan funcionant bé.
Mm-hmm. En qualsevol cas, la comunicació a vegades també és en altres direccions, per exemple, les xarxes socials, grups de WhatsApp, a vegades el que, doncs, després d'un incident, el que hi ha és també més missatges, fins i tot rumors. No sé si en el cas d'aquests incidents del principi de desembre, si això realment va passar, o com hi treballeu vosaltres per intentar resoldre una miqueta...
Sí, els rumors potser seria un altre tema que donaria per una altra entrevista, uh-huh. I fins i tot, no? Però aquí nosaltres hem d'acceptar, que nosaltres hem de saber en quina realitat treballem i quina comarca estem. I la comarca de la Conca té unes particularitats i la comarca i Hospitalet de Llobregat o Tarragona, uh-huh. o Viella, unes altres. I llavors aquí, doncs, tenim això, que és lògic, que la gent tothom se coneix, que a la que hi ha tres robatoris, doncs, la gent se parla, els grups de WhatsApp dels pobles ja diuen que aquest, que aquell... Bueno, però amb això ja hi comptem nosaltres, per això estem tan alerta del mapa, per això a la que detectem alguns fets, encara que pocs, sabem que això pot generar inseguretat ciutadana i per això planifiquem aquestes accions i augmentem la intensitat de les accions, no? A més que els domicilis són un dels objectius principals pel cos de Mossos d'Esquadra. El robatori en força interior de domicili, encara que siguin pocs, que aquí estem davant de pocs fets, però al que li han entrat a casa, pues, també ens hem de posar a la pell d'aquella persona, d'aquella víctima que t'han entrat a casa i que és desagradable, no? I llavors per això els hi donem prioritat amb aquests domicilis, no? Fixa't que nosaltres només que et ficaré a números mínims, només que poguéssim evitar un robatori en força interior de domicili a la setmana, mira, si t'ho fico poc, un a la setmana, voldria dir que hauríem evitat 52 a l'any. És a dir, hi hauria 52 famílies que a l'hora de sopar no estarien parlant de que avui m'han entrat i m'han pres això i les joies i el seguro i els mals de caps que et genera tot plegat. Per tant, per nosaltres és interessant i és bo i que planifiquem aquestes accions i que estem tan a damunt del mapa delinqüencial, no?
Mm-hmm. En el món rural també a vegades el que es té en el punt de mira són les cases dels trossos, no? De les masies. No sé a nivell de la comarca si també esteu registrant incidències en aquests punts.
Sí, tenim incidències, però per sota de les que teníem. És a dir, no ho tenim ara mateix com un fet principal a la comarca. De fet, tenim el mapa delinqüencial per sota de lo que teníem abans. Ho treballem també, ho treballem amb un altre tipus d'accions, cada tipus de fet delictiu i planifiquem unes accions diferents, però no és un cas que ara tinguem el delicte estrella, on hi haguem d'invertir més recursos, no? Sí, sí.
Tornant al cas d'abans, el dispositiu, aquesta major presència que hi havia hagut dels cossos policials, també de la policia local, a l'Espluga, a la Conca de Barberà, per aquests casos concrets, la intensitat, deies, la neu variant, no sé a quin punt es troba ara mateix, si hi ha...
No, ara mateix tenim estem en manteniment, perquè ja, com he dit, ningú denuncia un robatori en força interior de domicili ocorregut a l'Espluga de Francolí des del dia 5 del 12. És a dir, que crec que les accions policials han tingut el seu efecte, però no, però nosaltres tampoc no ens retirarem d'aquí. Nosaltres patrullem aquí cada matí, cada tarda, cada nit, fem controls, punts estàtics, a les sortides, a les entrades, i ja ho veieu, com has comentat abans, a l'entrada, vull dir, ja ho veieu, i cada setmana planifiquem accions de... No vol dir que perquè ara ja no hi han fets, ara ja no hi som, i som igual. El que passa és que si hi han fets, doncs fins i tot cridem a més unitats per a que puguin vindre aquí, no? Pues, llavors...
Molt bé, doncs, per acabar, no sé si t'agradaria afegir alguna cosa més que ens haguem deixat al llarg de l'entrevista d'avui.
Doncs sí, m'agradaria afegir que per mi voldria aprofitar aquest un minut per fer un reconeixement als meus agents, perquè per mi és un plaer i un privilegi comandar una comissaria de Mossos d'Esquadra en general i com la de Montblanc en particular, on els agents estan implicats i compromesos amb la seguretat de la comarca. I per molt que planifiquéssim aquestes accions nosaltres i que estéssim alerta i tot això, els qui s'aixequen a les 4:30 són ells. Els qui estan fent controls a per sota en fred són ells. Els qui posen les manilles són ells. I els qui dediquen l'esforç i estan implicats i compromesos i donen compliment a les accions que se'ls encomanen són ells. I per tant, també amb nom seu, també els volia destacar, encara que fos per un minut.
Molt bé, doncs Ferran Llances, sotsinspector en cap de la comissaria del districte de Montblanc, gràcies per dedicar-nos aquests minuts avui a l'Espluga FM Ràdio. Aprofitem doncs aquest dispositiu per conèixer una miqueta més també les recomanacions que els ciutadans poden tenir en ment per prevenir també tots aquests casos de robatoris. Gràcies i tornarem a parlar quan trobem un altre doncs, incident, o per obrir també una altra temàtica que, com ens deies, hi ha molts casos o molts mons que podríem doncs, aprofundir també en el cas de les accions que feu des dels cossos dels Mossos d'Esquadra. Gràcies i ens retrobem ben aviat.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Va, som-hi, i abans de tancar l'informatiu d'aquest divendres, el que fem ara és fer una ràpida repassada a les propostes de l'Espluga FM Ràdio d'aquest divendres. La primera proposta començarà a les 12 del migdia de la mà del periodista Jordi Robert i els actes culturals d'aquests dies al Camp de Tarragona. Avui amb dos grans blocs, d'una banda la Fira de Sant Vicenç, l'anàlisi dels seus orígens i l'evolució amb l'historiador espluguí Jordi Roca, i d'altra banda la Festa del Calçot que se celebra aquest cap de setmana a Valls. I també s'entrarà en moltíssimes mirades. En parlarem aquest divendres al Terra de Festa a les 12 del migdia i també demà dissabte a les 9 del matí. De cara a la tarda, avui és el dia del sorollari del Sergi Esparza. A partir de les 8 del vespre, un bon grapat de descobriments musicals a l'FMR amb les seccions habituals, l'agenda musical, l'obret l'orella, el crack de la setmana o el moment friki. No us ho perdeu perquè el d'avui serà un molt bon programa. A les 9 repassarem la jornada amb només 60 segons i tot seguit un nou conte infantil en anglès de Jill Haygood a l'Storytime. I finalment avui, que és divendres, començarem el cap de setmana amb les sessions que ofereixen els millors DJs de la comarca, avui a partir de les 11 de la nit, sessió a càrrec Daisy Cravit. I durant tot el cap de setmana, moltíssimes propostes vinculades amb la Fira de Sant Vicenç, l'Inquiets, informatiu cap de setmana, el Pedrís, el Passeig Musical i diumenge també un programa especial sobre els reconeixements de la nit d'entitats i els mèrits espluguins a les 12 del migdia. També portant programa de l'Infosport on rebrem a Jordi Ferrer, acabat d'arribar de Sud-amèrica on ha participat al Rally Dakar com a mecànic. Com vulgueu, tots els programes també per internet i a la carta esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Un servidor, Pep Morató, gaudeixin del cap de setmana i de la Fira de Sant Vicenç. L'actualitat segueix a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre i quan vulguin als plugafmradio.cat. Marxem escoltant a la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, que aquest dissabte actuarà al pavelló del Casal de l'Espluga. Fins aviat i bona tarda.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Més informació a esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Padrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. esplugafmradio.cat.
Has perdut algun programa de l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.